A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Santi Llacuna, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com ha anat aquest any?
Bé, la veritat, sempre que ens trobem en aquestes èpoques, quan parlem del balanç, el molt positiu és que, si més no, no hi ha hagut cap incendi forestal important, i això doncs, és una molt bona notícia. Evidentment, les condicions climatològiques també ens ajuden molt, sobretot tota l'època d'estiu, tot i que aquests últims dies, la veritat, a finals d'octubre, doncs, vam tenir unes condicions quasi eren pitjors que al mig de l'estiu, i ens hem trobat amb alguns dies que ha estat amb un pla alfa, o sigui, molt alt, un risc molt alt d'incendi, que no ens hi havíem trobat amb tot l'estiu. Però bueno, el dispositiu, des dels nostres propis treballadors que estem cada dia, guardes i els de la colla de manteniment, han fet les tasques de vigilància, i la veritat no ens hem de... no ens hem de lamentar per cap d'aquests fets.
Si no hi ha un foc important, la temporada és bona, ja s'ha salvat, oi? Tota la resta és arreglable.
Exacte, és que això ho venim comentant durant molts anys, no? I aquests, sobretot aquests, després d'aquells grans incendis que van ser 82-94, clar, tot el que ens ve després, tota la gestió que s'ha fet, treballs forestals, reduir biomassa, desbrossar el sotabosc, fer plantacions, tota aquesta tasca que s'ha anat fent, doncs ens donem per satisfets en el moment que ha acabat l'època de risc d'incendi i que no lamentem doncs, la pèrdua d'algunes hectàrees, que doncs, seria bueno, una gran pèrdua després de tot l'esforç que s'està fent. Indubtablement que cada any que passa, doncs, aquests arbres o la biomassa va augmentant, però la tasca important que també es fa des del parc i des d'alguns dels propietaris del parc és intentar reduir aquest combustible, sobretot el tema de gestió forestal i neteja de lo que és el sotabosc.
Perquè, òbviament, sense una intervenció humana, sense que hi hagués algú que estés a sobre de l'espai, probablement sí que hi haguessin hagut més incendis o els incendis s'haguessin extès amb més facilitat, no?
Sí, evidentment, a veure, ara estem fent aquest balanç i que ha anat fantàstic, però no ens oblidem de que cada any hi han, sigui a dins el parc, sigui a la perifèria del parc, al voltant d'uns 15 conats d'incendi. Això vol dir que alguns metres quadrats s'arriben a cremar, i gràcies doncs, a la ràpida intervenció per part doncs, de la gent que allà hi ha, i com dèiem, tots els treballs forestals que s'hagin pogut fer, per tant reduir doncs, combustible, ens ha ajudat a que això no estem parlant ara d'un gran incendi. Però evidentment el fet de tenir persones a les torres de vigilància que amb la mínima senyal de fum que puguin veure i envien de seguida un vigilant o l'helicòpter, clar, això ens dona, o sigui, és una gran seguretat. Però no ens oblidem d'aquesta dada, no? 15 conats d'incendi, només un d'aquests hagués prosperat, la veritat doncs, que haguéssim pogut estar lamentant doncs, un incendi més o menys potencial.
Això que va passar a finals d'octubre, principis de novembre, va ser absolutament inusual, no?
Les temperatures aquestes...
temperatures
sí,
fent...
sí. Va ser extraordinari, perquè a més nosaltres, a veure, quan arriba el mes de setembre, octubre, hi pot haver alguns dies a principi, però les condicions que es van donar, com deia abans, el Alfa 2, ens hi trobem molts, aquest any ens vam trobar molts pocs dies durant la campanya i en canvi vam estar amb un risc altíssim, sobretot pel tema del vent. I com que ja portàvem tants dies que no havia plogut, doncs la humitat que hi havia era molt baixa. L'avantatge que tenim quan aquestes circumstàncies es donen al mes d'octubre, novembre, és que a veure, les nits ja són molt més llargues, la humitat que ja és molt més alta, o sigui, el fet d'una petita guspira que hi pugui haver, una cigarreta que es tiri per una finestra, és més difícil que quan es donen aquests fets doncs, a l'estiu, que la temperatura és molt alta i la humitat doncs, també és molt baixa.
El que passa és que el dispositiu ja no està desplegat, simplement sí. Diguem, s'ha de lluitar amb les eines de diari, per entendre.
Sí, això és així, però nosaltres ja tenim els protocols de funcionament que en el moment que hi ha una previsió d'això, d'un risc molt alt d'incendi, despleguem tots els nostres, en tot el nostre personal, només exclusivament pel tema d'incendis. O sigui, els guardes fan tasques de guaita, se'n van a la zona de les torres, i les colles de manteniment estan equipats amb aigua en diferents punts estratègics del territori. Clar, això ens dona, doncs, una confiança també de poder divisar qualsevol petita columna de fum, i la veritat és que, bueno, amb aquests, a les condicions que ens hem trobat, ens n'hem sortit sempre molt bé. I a més també diria que en els últims anys el tema de tota la pedagogia que s'ha fet durant molt de temps, el tema de barbacoes, el tema de que no es pot fer foc, tot això ha anat calant, evidentment. Vull dir, això ho hem parlat moltes vegades. Vull dir, a dins el parc ja no et trobaves com fa aquells anys, que la gent anava a fer una costellada, i vull dir, tot això evidentment redueix moltíssim el risc que hi pogués haver d'incendi.
Per tant, passant pàgina dels incendis, els incendis ens diuen que l'any ha estat bo. De què més podem parlar d'aquest any?
Aquest any podem parlar d'una... i va lligat sobretot amb el tema del manteniment del sotabosc, això que parlàvem, no? Intentar deixar els boscos més nets, el tema de reduir combustible. Doncs que hem portat a terme gestió forestal, com portem duent a terme aquests últims anys, però amb un objectiu molt concret, que és l'aprofitament de tots aquests arbres per aconseguir fer funcionar, doncs, una caldera de biomassa. O sigui, a l'oficina de la Pleta, i és una oficina que l'hem pensat des de sempre que fos una oficina modèlica en quant al tema de sostenibilitat. En el seu moment ja vam muntar, doncs, el tema de depuracions d'aigües, doncs, amb un llacunatge d'aquestes aigües per fer, doncs, l'autodepuració de les mateixes. L'aigua és aigua de pluja que recollim de totes de les teulades, que l'acumulem en un dipòsit. L'energia elèctrica és a través de fotovoltaica i amb l'ajut també d'algun generador en casos puntuals. I ens quedava un tema, i era que ara arriba l'hivern, doncs el tema calefacció. I amb la quantitat d'arbres que s'arriben a tallar quan es fa una clarida en aquestes zones, com deia, per reduir aquesta biomassa, doncs la millor manera és acumular-la i portar-ho, doncs, a fer una copi per poder-ho consumir ara a l'hivern. I aquest és l'objectiu, doncs, de tenir una caldera de biomassa que consumim els troncs. Amb això, diria, hi ha diverses opcions al tema de la biomassa. Podríem estar parlant del pellet, que serien aquestes petites, doncs, extracte de tota aquesta fusta d'una manera determinada, i es fa com si fos uns granulat per posar-ho dintre la caldera. Hi ha una altra manera, que és l'estella, o sigui, un tronc amb una màquina especial, la deixes a trossos, com si l'esmicolessis. I l'altra seria gastar el tronc sencer. Nosaltres hem optat per és més feixuc, perquè no permet l'automatisme que podríem tenir amb els altres dos sistemes, però és una manera d'haver-hi menys procés fins al seu consum. És tallar l'arbre, deixar-ho una distància, una llargada determinada, que són 50 centímetres, i directe a la caldera. I aquesta és l'opció que hem fet, diria.
Com si fos una llar de foc.
Com una llar de foc, la veritat. És, funciona de la mateixa manera.
Perquè una caldera de biomassa és simplement un lloc on es crema fusta, bàsicament, fusta o material herbaci sec,
sí, sí.
I aleshores que genera un escalfor que, doncs, serveix per escalfar aigua, serveix per determinats processos.
Correcte, o sigui, és una caldera, com si fos això, una llar de foc, que estés folrada al seu voltant, doncs, per un dipòsit amb una làmina d'aigua, que s'escalfa, aquesta aigua, doncs, entra dintre un circuit, que són els radiadors d'una casa, i quan hi ha més energia de la que tu estàs consumint en una casa, doncs s'acumula en un dipòsit, o sigui, un dipòsit allà, en aquest cas, concret de 2.000 litres, i aquesta aigua, doncs, queda allà acumulada. I quan el consum o l'aport de llenya és menor o s'està acabant, doncs aquesta aigua que ha estat escalfada entra dintre aquest circuit, i aquest és l'objectiu.
I s'abasteix tot plegat del que es treu de les neteges, de les aclarides.
Correcte.
Ja n'hi ha prou amb les aclarides?
Sí, moltíssim.
En sobra molt?
Ens segueix sobrant perquè fins aquest any que nosaltres hem començat a utilitzar-ho, doncs, com a biomassa, penseu que hi havia tota aquesta campanya que es portava la majoria de la llenya, de la llenya, de les troncs, es portaven cap a Itàlia, que hi havia, doncs, un procés, sí, es portava un
procés.
A Itàlia, sí, s'embarcava aquests troncs, uh-huh. i allà tenien un procés doncs, de transformació per utilitzar-ho com a biomassa.
És a dir, que sortia compte amb algú?
Amb algú li sortia compte, segur, segur, sí, sí.
Mare de Déu.
El que passa que, clar, aquí el que hem de... A veure, la idea que s'ha d'utilitzar és que en el moment que hi hagi una demanda d'aquest combustible, segur que el treballar aquests boscos serà rendible. O sigui, el problema ara que hi ha és que la majoria dels boscos són de titularitat privada. Aquesta titularitat privada què fa? Que no li és rendible. O sigui, posar una persona amb el que valen els sous de tallar arbres, de fer o d'aplicar un pla de gestió, no li surt a compte. En el moment que aquesta llenya doncs, es tingui un cost perquè hi ha una demanda des d'aquestes calderes, des d'aquests llocs que hi ha en aquest consum de biomassa, doncs segurament que no per fer-se ric, però que sí que possiblement serà la manera de que mantenir-lo desbrossat, mantenir-lo net, diguéssim, et pagarà el fet de poder vendre aquesta biomassa. Uh-huh. Aquest és l'objectiu.
Si els italians importaven aquesta llenya, és que no fan gestió ells o és que no en tenen prou amb la gestió que fan?
Suposo que els hi sortia molt més a compte, és qüestió de números, això, uh-huh. vull dir, l'estratègia no sé quina era, però imaginem-nos aquí no es pagava...
És que crida molt l'atenció, Santi.
Sí, 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 moltíssim, moltíssim, i a més s'han d'embarcar, vull dir, tot això era portar-ho al port de Barcelona i embarcar-ho, vull dir, això té un cost.
Ara que parlem tant del quilòmetre zero...
Sí, perquè penso que aquí és on vull dir, nosaltres hi tenim molt a dir, i en el moment doncs, que això es vegi rendible, segurament que molts dels propietaris forestals doncs, hi veuran un impuls. No? De fet, des de No de Garraf ja s'estan portant iniciatives de fer l'associació forestal, ja hi ha 1.000 hectàrees. Penso que aquest és la direcció que s'està treballant d'intentar doncs, que la gent hi vegi doncs, aquest recorregut amb el tema de la biomassa.
Per tant, doncs, s'està treballant. De moment, l'única caldera de biomassa de la que tenim notícia és la que teniu a la Pleta.
No, nosaltres al parc sí, perquè tampoc tenim més, a veure, algun altre equipament que segurament qui pensaré, bueno, qui pensarem que s'haurà de fer l'estudi, passa que indubtablement a l'hora de fer un traspàs de dir ara ho tenim amb gasoil a passar-ho a biomassa, s'han de fer números a veure quin és el teu consum, si aquesta caldera doncs fer aquest canvi ara et surt a compte o fem de moment, no ho sé, s'ha de valorar. De totes maneres, el que sí que només tenim aquesta, però aquest any que ve les subvencions aniran molt enfocades amb el tema de que les masies que hi ha dins el parc puguin sol·licitar subvenció per instal·lar una caldera de biomassa i els ajuts seran molt importants. O sigui, hem començat donant exemple nosaltres amb la nostra instal·lació, que la gent la pot venir a veure, doncs, com està muntat i com funciona aquest equipament, i entenc que en una de les qualsevol de les masies que hi hagi aquí al parc és l'opció, jo diria que boníssima, i a més, si aquestes subvencions doncs, són tan atractives com espero que siguin pels propietaris d'aquest entorn, segur que més d'un optarà per posar-hi una caldera de biomassa.
Uh-huh. Que aquesta caldera bàsicament serveix per escalfar, bàsicament, no? Generació d'energia, per exemple, això ja entraríem en un altre nivell.
Sí, a veure, és com tot, les calderes, o sigui, la de biomassa està enfocada per donar, diguéssim, escalfor. Uh-huh. Convertir-ho en energia elèctrica, el seu procés és complicat. No vull dir que ja existeix, però és molt complicat, i llavors l'eficiència d'aquest mecanisme potser tampoc acabes de treure-li el profit. Uh-huh. Això podem veure també, no sé, amb les plaques fotovoltaiques, indubtablement que funcionen molt bé, i en un... El subministrament energètic és important per la superfície que acaba ocupant, però diria que per escalfar l'aigua també podries tenir les plaques tèrmiques, o sigui, són plaques que van, en vez de transformar una en energia elèctrica, el que et fa és escalfar doncs, una capa d'aigua, com faria la caldera de biomassa, però aquesta diguéssim, l'energia és solar, i també t'entra dins un circuit, o sigui que d'opcions, i en un territori com el nostre, aquesta zona mediterrània que fa tant de sol, vull dir, d'opcions en tenim. L'energètica, de moment, a través de biomassa és més complicat.
I més ara que l'energia, o que la subvenció de energètica de les renovables va de baixa.
Sí.
No és...
Bueno, a vegades passen amb aquestes coses, vull dir, es comença, i després, doncs, aquests ajuts... penso que no s'ha de pensar pel el moment immediat, vull dir, els ajuts et poden anar bé. Si tu penses, mira, he d'invertir, he de comprar una caldera, doncs m'ho plantejo, va, vinga, em compro aquesta. Però pensar que a llarg plaç, no sé, com l'energia, el que dèiem, fotovoltaica, te la pagarien uns euros al quilowatt i tot això, penso que a llarg plaç és complicat fer aquests càlculs.
Un altre dels temes que, i de fet també en parlàvem amb en Xavier Roget fa un parell de mesos quan va passar per aquesta mateixa taula, va ser l'agermanament amb el parc italià de Porto Conte.
Sí.
Heu fet turisme per Itàlia.
Sí, mira, vam començar ja fa uns anys amb el parc de la Maremma, la Toscana, i això, bueno, va donar els seus fruits, contactes, i després ja feia molt de temps que a l'Alguer tenim molt de contacte amb pues, i els parcs, molt tema d'art, des de Vallgrassa, que és un equipament d'art que tenim a dins el parc. Llavors, tot això va fer que hi hagués molts contactes en aquest entorn de l'Alguer, i es va, doncs, bueno, vam tenir l'oportunitat de, sobretot per l'afinitat, és un parc terrestre marí, que porten molts temes semblants a nosaltres, sobretot el tema de la cacera, el tema de la gestió, la visitació, i aquesta afinitat doncs, ens va fer veure que seria una bona oportunitat sobretot per conèixer com es gestiona des d'aquell entorn i treballar plegats en molts d'aquests temes. I la veritat és que fa dos mesos que s'ha signat aquest conveni, i hem tingut una primera reunió amb els tècnics d'aquell territori i de posar-nos a treballar. Sobretot, ja dic, començaríem amb tema de turisme, sobretot el turisme aquest, l'aprofitament de la zona marina, de que els mateixos pescadors després cuinen aquest producte, la gent visita com es pesca, el tema de la cacera, que allà també, doncs, concretament el senglar, que és una de les espècies que últimament o darrerament ha augmentat moltíssim, quina és la gestió que en fan ells i com nosaltres podem aplicar algunes de les tècniques que ells utilitzen en aquest entorn.
Què ha sorprès d'aquesta gent un cop, diguem, s'estableixen contactes més aprofundits?
Home, jo diria la capacitat que tenen de comunicar i les ganes de treballar plegats. O sigui, aquesta gent, indubtablement, al moment que els... Ja dic, fa dos mesos que es va signar, o tres mesos, i en un mes, el mes següent, ja estàvem treballant per veure què és el que podíem fer. Ens hem marcat doncs, un full de ruta per aquests propers anys i contrastar, sobretot això, l'experiència, poder veure quina és l'experiència que ells tenen en alguns àmbits i què és el que podem fer plegats. Ja dic, segur que amb dos aprendrem moltíssim. Nosaltres tenim un entorn, com és el Garraf, amb una pressió de visitació important, i ells, tot i ser més petit, però també tenen la zona de l'Alguer, és una zona força doncs, freqüentada, i com ho estan gestionant, com estan encarrilant la visitació, sobretot per fer-ho, a banda de ser atractiu, de donar a conèixer tot el que té, tot el patrimoni que té aquest territori. I bueno, ja dic, la part interessant ha estat aquesta predisposició a treballar conjunts i poder aprendre moltíssim de la gestió.
Les relacions internacionals en aquest sentit són importants per la gestió d'un parc?
Sí, indubtablement, diria, tot el que sigui intercanvi d'experiències, sigui a nivell nacional o sigui a nivell internacional, tot és positiu, perquè nosaltres sabem, o podem saber molt de lo que estem fent, però indubtablement saber el que estan fent altres en altres territoris, això ens aporta bueno, moltes idees que a vegades tu dones per fet unes situacions i llavors et dones compte que podrien millorar-se o es podrien establir d'altra manera. A banda de després demanar algun projecte internacional que és condició sine qua non imprescindible treballar amb algun altre parc de la comunitat europea. Vull dir, això segur que ens ajudarà molt.
I a ells, què els hi ha sorprès del Garraf?
La veritat, tampoc. Vam estar tant temps allò treballant el tema. I el Garraf diria que tothom el que ve el sorprèn el seu paisatge, la proximitat del mar, la perspectiva que tens des de terra... Però clar, en un parc com el de Porto Conte, que això ho tenen i ha augmentat, perquè a més ells tenen uns penya-segats de 300 metres, vull dir, aquest tema els va sorprendre segurament menys, els hi va el que els va agradar molt va ser tot el tema que es porta a terme des de la gestió del tema de prevenció d'incendis, l'experiència com nosaltres o com es porta des de la Diputació de Barcelona, el tema de conservació, també el tema de la tortuga mediterrània, el tema de l'àliga cuabarrada, tot això són experiències que, sobretot amb el de l'àliga cuabarrada, que hem estat pioners per aquesta espècie a nivell mundial, doncs indubtablement que totes les tècniques que estem aplicant, tot el tema de seguiment i tot el tema de conservació, els hi agrada moltíssim i que ells ho aplicaran segur amb les espècies que ells puguin tenir en el seu territori.
Malgrat que s'agermana amb l'exterior, el Garraf no és un parc natural.
No, però ja saps, suposo ja saps, per on vas.
Ja saps, sí. Per on vaig.
Sí.
Recentment, em sembla que és l'Ajuntament de Gavà que ha impulsat una iniciativa per tal que es canviï la legislació de manera que el Garraf es pugui declarar com a parc natural, si estan afegint diverses entitats del territori. Com veieu des del parc, malgrat que és una iniciativa política que parteix, per tant, de fora del que és la direcció i el dia a dia del parc, però què podria canviar, si canviés alguna cosa, si el Garraf fos un parc natural?
Mira, jo voldria afegir-hi el següent. Evidentment, aquest manifest surt de Gavà, però els orígens de la idea de demanar-ho com a parc natural va sortir l'any passat, just ara fa poc més d'un any, que va ser el 25è aniversari del Parc del Garraf. A les jornades aquestes, des de diferents entitats, que de fet són les entitats que formen part de la comissió consultiva, va sortir aquesta idea de poder demanar-ho. A partir d'aquí, cadascú va anar fent els seus deures i concretament des de Gavà va sortir aquest manifest que han fet extensiu a diferents, sé que s'ha fet arribar en diferents ajuntaments. Nosaltres, com a gestors de l'espai, com que això va sortir ara fa un mes i mig, aquest manifest es va presentar a la comissió consultiva. Nosaltres el que farem i donarem trasllat serà el dia 12 d'aquest mes traslladar-ho al Consell Coordinador, que és on hi ha tots els representants polítics dels diferents ajuntaments, de presentar aquest manifest, que molts d'ells ja en tindran coneixement, i a veure com es valora, vull dir, qui és indubtablement. Nosaltres, des de la gestió del parc, diria, per organització, com per equipaments, per potencial, indubtablement que nosaltres, vull dir, l'òrgan gestor, té la capacitat de treballar com per ser un parc natural. I avantatges que ens pot donar prestigi, indubtablement, vull dir, això està clar, perquè a l'hora de finançament també, perquè moltes de les línies d'ajut, de beques, de tal, un dels requisits moltes vegades és que sigui parc natural. Nosaltres no ho érem, tot i que en alguns casos havíem arribat a entrar, perquè indubtablement que l'equip gestor és potent, som un nombre de persones important, amb molta mà d'obra dintre el territori ens hi podíem acollir, i penso que el que ens pot ajudar serà en quant a prestigi, però la gestió no crec que ens hagi de canviar massa.
És que és per aquí per on també volia preguntar. De fet, el Garraf es gestiona com si fos un parc natural sense ser-ho?
Sí, indubtablement. És que hi ha un text normatiu, hi ha unes normatives, en règim, tot el text normatiu es basa també en una sèrie de directives, decrets, que són els que també s'apliquen, i en principi és que no ha de canviar massa cosa més que, com deia, el tema de prestigi.
El títol,
títol.
Però quan parleu, i ara que hem parlat dels italians de Porto Conte, quan parleu amb gent de fora, ells entenen que no hi hagi l'estructura jurídica que suportaria una organització com la que hi ha aquí al parc, és a dir, o el títol d'aquesta estructura, perquè de fet s'està gestionant com si fos, però no ho és.
Sí, però com que ells la denominació que tenen també són parcs regionals, la seva categoria és diferent.
D'acord.
I al moment que ells venen aquí i veient l'equip que ells ens interpreten com si fos qualsevol dels altres parcs naturals del territori espanyol, vull dir, això no hi tenen cap dubte. Després quan els hi expliques, però tampoc no els hi causa gens de, diguéssim, a veure, els hi causa la sorpresa de dir, ah, però no ho és, ostres, doncs, hasta em sobte, perquè amb la gent que sou, amb les coses que porteu a terme i amb la volada que fem, doncs...
Hi ha molta gent que el parc natural, perquè a més durant un temps també es deia o s'incloia, perquè de fet la categorització continua sent la mateixa, no? Parc nacional per sobre parc natural,
sí.
per sobre espai natural protegit, que diguem que el parc del Garraf estaria aquí, perquè, i després hi hauria la normativa urbanística que era l'origen del
plans especials,
dels plans especials.
Per tant, penso que en quant ni a gestió no ha de canviar res més que això, d'un prestigi de que estàs que és un espai natural i concretament el parc natural del Garraf, que com bé deies, vull dir, la majoria de la gent del territori, la majoria de vegades quan en parlen o em diuen, els dirigeixen, sempre diuen, escolta, el parc natural del Garraf, vull dir, té molt incorporat, jo diria des de fa molts anys que és un parc natural, i a vegades, depèn de amb qui parles, li especifiques, no? Però és que a vegades tampoc val la pena massa, perquè què li vas explicar? Que no, és que clar, nosaltres ens basem en un pla especial que és del tema urbaní, vull dir, tenim un pla d'ús públic que està funcionant, tenim itineraris, tenim una gestió, tenim subvencions, tenim
guarderia,
tenim tècnics, tenim colles de manteniment, jo diria... Penso que la gent que...
Funciona com un parc sense ser, el que hem dit al principi.
Correcte, és que tampoc li veig un gir massa important, vull dir, en el moment que ho siguem, segurament que si això passa dintre d'uns anys, quan torni a venir aquí... em podeu preguntar, i això com ha canviat? Potser sí que veuré, mira, doncs vam poder assolir doncs, aquesta fita perquè el seu parc natural hem treballat en una altra part, però bueno, us diria que no crec que ens canvia massa.
De qui dependria la declaració?
Del Parlament de Catalunya.
D'acord.
Sí.
Això sí que...
Aquest és el diguéssim, el tret diferenciador. Vull dir, en aquest moment doncs, seria un plus que hi hauria en aquest espai.
Tot i que la gestió podria continuar corresponent a la Diputació de Barcelona com fins ara.
Sí. Això, bueno, mira, exemple d'això, tenim el Parc Natural de Sant Llorenç, que el gestiona, i el Parc Natural del Montseny.
D'acord.
Aquests dos ja ho són, i després doncs, hi ha d'altres que encara no, com és el Montnegre, com som nosaltres, no.
Creu en Santi que això tindrà una certa volada o diguem del manifest no tirarà gaire més? Ho he fet una pregunta molt difícil.
Sí, bueno, difícil perquè no depèn estrictament de mi. Si depengués de mi, el millor doncs, podria saber-ho. En aquest cas no ho sé, tampoc sé si això, aquest manifest doncs, té més volada el dia 12, indubtablement que doncs, el comentar amb els diferents ajuntaments, el posicionament estic segur que tothom donarà o estarà d'acord amb que si s'ha de plantejar que es plantegi i després s'haurà de veure quines són les prioritats a nivell doncs, de Parlament. Jo no sé si en altres parcs ara que estiguin en llista d'espera per poder ser declarats com a parc natural, tampoc és una cosa tan immediata, però bueno...
El que sí que hem entès és que no és una de les principals preocupacions que ara tens, Santi.
No. A veure, no, però penso que és interessant el que això doncs, s'hagi donat aquest plus, que la gent ho hagi entès doncs, que és important i que això em sembla fantàstic, però la resta no, perquè el dia a dia no ens canviarà massa i ara el dia a dia que estem doncs, trencant-nos doncs, una mica les banyes és a veure de cara a l'any que ve quines coses doncs, tenim previstes, quines millores podem fer amb alguns dels recorreguts, la preservació d'algunes espècies de fauna, com ho podem fer per aconseguir doncs, que consolidi aquesta població. Ja dic, tot aquest temps són els que de dia a dia ens està preocupant i bueno, aquest és l'objectiu més immediat. L'altre, com que ens anirà arribant, vull dir, en el moment que se'ns demani més informació o més coses, vull dir, les anirem fent.
En parlarem el mes que ve, no sé si toca el mes que ve o toca d'aquí dos mesos, de fet ho hem de comentar després fora de micro, però en qualsevol cas la propera visita d'en Santi ho comentarem, però podem apuntar alguns d'aquests eixos principals de cara a l'any vinent?
Bueno, l'any vinent finalitzarem tot el tema aquest que dèiem de feina forestal, que moltes vegades estem parlant, de que els boscos que si estan bruts, que s'han de desbrossar, aquest tema el finalitzem, el 2014 queden totes les finques de Diputació i algunes públiques que hi ha en el territori quedaran perfectament amb aquestes, gestionats correctament o forestalment correctes, i després a l'impulsar el tema de les cabres i ovelles en aquest territori, que indubtablement si fem tota aquesta tasca de desbrossar, el que no podem fer després és anar mantenint aquest, tenir net aquest sotabosc manual, o sigui, mecànicament amb personal. Això hem d'apostar pel tema dels ramats de cabra i ovella, que ja ho estem fent i s'està portant a terme al Garraf, però s'ha de fer més extensiu en diferents entorns, i és l'objectiu, jo diria, que aquest any que hem de treballar, perquè si ho tenim desbrossat, el que hem de fer és que no torni a agafar un port tan important que després s'hagi de tornar a fer mecànicament.
Després de tants anys darrere el ramat, ara que el ramat funcioni, no?
Sí. No, el ramat, si va en pastor, el ramat funciona, perquè el ramat, el que porta la directriu d'un any de pasturar és el pastor. Si es deixa el ramat solt, indubtablement que els animals saben el que han de menjar i no mengen. Llavors, si els hi fas menjar tot el rato allà sota un garric, dirà que no, que vol anar a menjar una herba més fresca, indubtablement.
Què anava a dir? Quant de temps porta el ramat? Un any ara ja?
Mira, just ara aquesta època un any, el que passa que com que hem tingut de fer algunes obres, doncs hi ha hagut un stand-by que torna a partir de l'1 de gener, doncs torna a haver-hi un ramat més important, després n'hi va haver un altre per la zona de Can Grau. Bueno, hi ha rotació, tampoc és, molts d'aquests ramats a vegades no són del tot estables sempre en el mateix lloc, sinó que hi ha una rotació, veient, a l'estiu és una època molt difícil, el Garraf, els ramats, els que hi ha aquí, concretament a Sitges, n'hi ha un a Can Mercè, que funciona amb ovelles, que li funciona molt bé, el porten molt bé, són gent d'aquí de Sitges i n'estem contentíssims, però clar, ho diuen, a l'estiu és un clima molt dur, molt poca herba, bueno, hi ha d'haver un aport de forratge de fora, perquè pràcticament el Garraf són mesos molt durs.
En qualsevol cas, aquest ramat continuarà i l'experiència, doncs, pel que estic entenent, s'està aprenent en funció de que va avançant.
Efectivament, sí, sí, no, i que s'haurà d'anar veient, perquè hi ha moltes experiències, però en llocs diferents el que és el Garraf. Vull dir, molts llocs a lo millor et funcionaria tot l'any un ramat allà i que no l'hauries de vigilar tant. Aquí el Garraf, doncs, haurà de ser indubtablement amb un pastor que el dirigeixi.
Doncs amb Santi Llacuna hem pogut conversar aquesta estoneta fent balanç de el que ha estat aquest any, especialment doncs, fixant-nos per una banda en el tema de la caldera de biomassa que doncs, s'està portant a terme, s'està desenvolupant i cada cop amb més força a la zona de la pleta, com també amb l'agermanament a Porto Comte i amb aquesta idea llançada una miqueta a l'aire sobre la declaració o no del Garraf amb el terme de parc natural, amb el títol de parc natural. Funciona com a tal, però el títol no el té. Santi Llacuna, moltíssimes gràcies i doncs esperem, no sé si és el mes que veu l'altre, ara ho mirarem doncs, per comentar aquests aspectes o per ampliar aquests aspectes de cara a l'any vinent.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres doncs, per oferir-me aquest espai per poder-ho explicar.
Gràcies.